Bona nit, són 2:45 de 10. Parem màquines. La justícia ha aturat durant uns dies l'OPA de gas natural sobre Endesa. La troca s'embolica encara més. Sintonia, comencem.
Economia i empresa amb Nati Adell.
Cinc mesos després que Endesa va recórrer contra l'OPA de gas natural sobre Endesa, un jutjat ha decidit suspendre cautelarment l'operació. Això sí, a canvi Endesa haurà de presentar un aval important, una xifra mai vista en casos com aquest. Parlem de 1.000 milions d'euros. Analitzarem amb un expert com queden les coses a partir d'ara i quines possibilitats es dibuixen. I a més tindrem el comentari de Joana Casals, la cap d'economia d'aquesta casa. L'altre plat fort del dia serà l'entrevista que farem al final del programa amb el fundador de ICR, una prestigiosa empresa catalana que mesura i diagnostica tot tipus de sorolls, entre els seus clients, Alstom i Ferrari.
Estimada la petición de medidas cautelares interesadas por representación de Endesa contra Gas Natural e Iberdrola, ordeno suspender y declaro suspendidas la tramitación de la OPA formulada por Gas Natural.
El que estem escoltant és un dels fragments de la sentència del jutjat mercantil número 3 de Madrid que s'ha fet pública aquest migdia, la que ordena la suspensió cautelar de l'OPA de Gas Natural sobre Endesa. Per ser efectiva, però, com dèiem, l'elèctrica haurà de presentar un aval de 1.000 milions d'euros, el més alt de la història, segons els experts. Rosa, bona nit.
Bona nit.
Què han dit a tot això els protagonistes de la història?
Doncs comencem per Endesa, que té 10 dies de coll per decidir què fa. Fons del sector apunten que podria prendre aquesta decisió en la reunió del Consell d'Administració de dimarts que ve. Gas Natural, per la seva banda, no ha volgut entrar a analitzar la decisió judicial, però sí que ha justificat l'acord amb Iberdrola i ha criticat l'actitud de l'elèctrica. Diu que si acaba presentant l'aval, paralitzaran el procés d'OPAs a les que actualment està sotmesa i això pot perjudicar econòmicament tant Gas Natural com els seus accionistes. També ha justificat la gasista l'acord a què ha arribat amb Iberdrola, recordem-ho, l'origen del recurs presentat per Endesa. I la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha dit que esperarà la decisió de l'elèctrica abans de dir què passa amb l'altra OPA, la d'E.ON.
Gràcies, Rosa. Busquem l'opinió ara d'un expert, Juan Ignacio Sanz Caballero, professor de Dret Mercantil de SADE. Bona nit.
Muy buenas noches.
Ens trobem davant d'un fet sense precedents. Què passa ara amb l'altra OPA que està en marxa?
Es muy difícil de contestar esa pregunta precisamente por lo que usted misma indicaba, y es que son hechos sin precedentes. Lo normal es que los acontecimientos discurran según el siguiente orden cronológico. Ahora se abre un periodo de 10 días para que Endesa decida si presta la caución. Si lo presta, se suspenderá cautelarmente la tramitación de la OPA. Yo intuyo que prestarán esa fianza. Y en buena lógica, la OPA competidora de E.ON sobre Endesa también quedaría suspendida en su condición de OPA competidora. La otra alternativa, que tampoco hay que desecharla, es que Endesa no preste ese aval, esa fianza de 1.000 millones de euros, con lo cual el procedimiento continuaría su curso y la OPA también, entonces seguirían dos procedimientos en paralelo.
Amb això vol dir que si Endesa acaba pagant aquest aval, és evident que l'OPA d'E.ON es paralitza també, o també podria ser, per exemple, que la comissió acabés optant per tirar-ho endavant i, per tant, tenir un tracte diferent, no?, per l'Alemanya?
Es una cuestión que no está regulada. Lo lógico es que, dada la condición de OPA competidora, quede condicionada al buen fin de la OPA principal en este procedimiento, que es la de gas natural. Entonces, un trato diferencial sería difícilmente justificable.
Y, segons vostè, Endesa sí que posarà aquest aval.
La lógica indica que sí, salvo por un aspecto, y es que cuando Endesa inició este procedimiento en el juzgado número 3 de Madrid, era el año 2005... y todavía no había OPA competidora, con lo cual Endesa ahora tiene todas las papeletas en su mano para decidir si de ella depende suspender cautelarmente el procedimiento de OPA, o bien, ahora que tiene un caballero blanco, que es E.ON, ofreciendo una cantidad importante de dinero por los títulos de Endesa, pues optar por no prestar esta caución y dejar discurrir el procedimiento de OPA ahora que el primer caballo en esta carrera es un amigo suyo, que es E.ON.
Doncs haurem d'esperar 10 dies a veure què decideix Endesa i a veure com es clarifica. En tot cas, el que és evident és que el procés es torna a allargar per un component, en aquest cas, judicial.
Efectivamente. Y lo que es cierto es que si se optara por una paralización del procedimiento de OPA de gas natural, pues eso tiene unos efectos verdaderamente dañinos la OPA de gas natural sobre Endesa, ¿no? Porque supondría irnos más allá de verano con toda probabilidad, porque la resolución de este juzgado de primera instancia debería ser objeto de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, con los tiempos y los trámites legales que ello supone.
Molt bé, doncs esperarem a veure com evoluciona. Gràcies, Juan Ignacio Sanz Caballero, professor de Dret Mercantil de SADE. Bona nit.
Muy bien.
El comentari amb Joana Casals.
Recordo que a la Junta d'Accionistes d'Endesa del 25 de febrer passat, el seu president, Manuel Pizarro, va plantar cara per justificar totes les accions que fins aleshores havia fet l'elèctrica per oposar-se a l'OPA de gas natural. I unes quantes, la majoria d'aquestes accions, passen pels jutjats. Des de gairebé el començament, Endesa s'ha agafat a tots els arguments legals possibles per aturar l'operació. Ho ha fet davant la justícia espanyola i la comunitària, des del Tribunal de Luxemburg fins al Tribunal Suprem, passant pels jutjats mercantils. I finalment, un d'aquests jutjats, el número 3 de Madrid, ha pres una decisió que, en principi, sembla favorable a Endesa. En aquest cas concret, l'elèctrica va recórrer contra el pacte de venda d'actius entre gas natural i Iberdrola. Argumentava Endesa, explicat en paraules planeres, que no podia ser que dues empreses es posessin d'acord per treure'n una tercera del mercat i demanava d'entrada, com a tots els altres recursos, la suspensió cautelar de l'OPA. La jutge li ha acceptat. Victòria, doncs, per a Endesa, però victòria en verina. Si l'elèctrica vol continuar aquest procés, haurà de dipositar 1.000 milions d'euros, una quantitat molt elevada per tenir-la immobilitzada en un jutjat durant mesos, encara que tingui l'opció de l'aval. Si el president Pizarro decideix tirar-ho endavant, haurà de canviar l'argument de la Junta, que totes les accions han creat valor per l'accionista. I si decideix no continuar amb el procés, com explicarà que no aprofita la primera decisió favorable d'un jutjat, encara que només sigui la d'aturar de moment l'operació? No ho té fàcil Pizarro, encara que amb els 10 dies que li dona el jutjat segur que troba arguments per justificar-se. Que convencin o no, ja queda en mans de l'accionista.
Catalunya Informació.
Ara volem saber com s'ha notat tot això a les borses. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns com ha rebut el mercat la suspensió cautelar de l'OPA de gas natural sobre Endesa.
Doncs ha passat sense pena ni glòria. Els inversors volen esperar els pròxims moviments empresarials. Totes dues companyies ja han deixat clar que estudiaran la decisió judicial i les seves implicacions. Gas natural ha afegit a més que resta a l'espera de la decisió d'Endesa sobre la garantia exigida per la jutge, 1.000 milions d'euros, així com de la Comissió del Mercat de Valors pel seu impacte sobre totes les societats involucrades i els seus accionistes. Sigui com sigui, passi el que passi les pròximes hores, avui les accions de l'elèctrica han pujat un 0,51%, mentre que les de la gasista han baixat un 0,45%.
O pas a banda, explica'ens com s'ha comportat avui l'IBEX 35, ha estat una jornada positiva també, la cinquena consecutiva en guanys i camí cap als 12.000 punts.
Sí, ja són, com deies, 5 sessions consecutives en color verd. Els inversors no volen aixecar el peu de l'accelerador i el seu selectiu a l'espanyol, l'IBEX 35, va camí ferm cap als 12.000 punts. Avui ha pujat un 0,10% i se situen als 11.933 punts, nou màxim anual i nivells d'ara fa 6 anys. A la resta de parquets europeus també s'ha capgirat la tendència venedora de tot el dia per tancar la jornada amb predomini del verd. Frankfurt ha pujat un 0,15%, París un 0,20%, en canvi Londres ha baixat un lleu 0,01%. En el mercat de divises, el BSE ha fixat el canvi de l'euro a la baixa fins a $1.2144.
Molt bé, veurem si demà sumem aquesta sisena jornada consecutiva de guanys. Josep Ramon Ruiz, gràcies. Fins demà. Bona nit.
Bona nit.
En canvi, hi ha pèrdues ara mateix a Wall Street. El Dow Jones cau un 0,4% i el Nasdaq un 0,6%. 2 minuts i ens situarem a 9:45. Repassem d'altres notícies al dia. La repassem amb Francesc Cano. Pasqual Maragall es reuneix amb representants de l'empresariat català.
En concret amb els presidents de Foment del Treball, Joan Rossell, i de la Cambra de Comerç de Barcelona. A la trobada que s'ha fet al Palau de la Generalitat s'ha parlat sobre l'estat de l'economia catalana i de l'espanyola. Els empresaris han comentat a Maragall algunes estratègies per reforçar el paper dels empresaris catalans a Madrid.
Bon comportament de la construcció a casa nostra.
Que tindrà un creixement superior al del 2005. Per àmbits destaca la pujada de les infraestructures, mentre que l'increment menor es produeix influirà en la construcció d'habitatges. Tot i la bona salut del sector, la Cambra de Contractistes reclama mesures al govern per millorar la competitivitat. Algunes són millorar la formació i acurar el sistema de licitació d'obra.
Els pisos de segona mà pujaran un 10% a partir de l'any que ve.
Tot i això, l'increment és inferior al registrat fins ara, que és del 16%. Actualment, el metre quadrat de segona mà a la ciutat de Barcelona val 4.600 euros de mitjana. Per districtes, l'encariment interanual més important s'ha registrat a les Corts, mentre que Gràcia i Sants Montjuïc se situen a la cua.
Xifra superàvit de l'Estat.
En els dos primers mesos de l'any, l'Estat va tenir un superàvit de prop d'11.000 milions d'euros, l'1,13% del producte interior brut. Aquests resultats es deuen a la bona evolució dels ingressos i a la disminució de les despeses. Això ha fet que el superàvit en comptabilitat de l'Estat millori un 31,2% en comparació amb el mateix període de l'any passat.
Hisenda comença a enviar els esborranys de la declaració de renda.
Aquesta setmana els enviarà a una part dels 8 milions i mig de contribuents que l'han reclamat i que el podran presentar a partir del 3 d'abril. L'agència tributària també ha començat a emetre les primeres devolucions ràpides a contribuents que no estan obligats a declarar. El termini per fer aquesta sol·licitud s'acaba el 31 de març. Per ara, les peticions han augmentat un 12% respecte a l'any passat.
Compromís del govern amb la mesa socioeconòmica del Camp de Tarragona.
El president de la Generalitat ha dit que tirarà endavant un pla estratègic per la zona que coordinarà amb la Universitat Rovira i Virgili. Xavier Sabaté és el delegat del govern a Tarragona.
3:15 PM. Repassem d'altres qüestions del dia. Sílvia Solanes, bona nit.
Bona nit. Comencem parlant de l'Estatut perquè avui la Comissió Constitucional del Congrés ha aprovat el projecte de reforma del text amb els vots en contra d'Esquerra i el PP, que també s'han oposat al preàmbul. Els republicans creuen que no hi queda ben resolta la definició nacional de Catalunya i els populars acusen Zapatero de cedir massa. A tot això, el president de la Generalitat ha firmat avui un decret per crear una comissió política de coordinació de cara a la celebració del referèndum per l'Estatut. Aquesta comissió la presidirà Maragall i seran presents 4 consellers. De cara al referèndum hi haurà 2 campanyes, una d'organitzativa i l'altra de participació. Més coses, la Comissió de Secrets Oficials del Congrés ha rebutjat amb els vots del PSOE i el PP que el director del Centre Nacional d'Intel·ligència comparegui per explicar els contactes entre el govern d'Aznar i ETA. Esquerra Unida havia demanat la compareixença d'Alberto Saiz perquè informés de les converses de Zurich de l'any 99. Acabem amb temps i trànsit. De cara a la nit desapareixeran els ruixats al nord-est de Catalunya i l'ambient serà més estable amb temperatures una mica més baixes. Demà els ruixats de tarda es repetiran. I des de fa uns minuts està tallada la C-17 a la Garriga, al Vallès Oriental, en sentit sud, a conseqüència d'un vehicle que ha bolcat. A la resta de la xarxa viària es circula amb normalitat.
Avui també ha estat una jornada farcida de notícies d'empresa.
Flaixos empresarials.
Ángel Ron assumeix demà la presidència única del Banc Popular. Fins ara compartia el càrrec amb Javier Valls, que avui ha dimitit.
El grup Colgate-Palmolive es queda amb el 84% de la marca de productes d'higiene personal Toms of Maine per 825 milions d'euros.
El fabricant suec Volvo compra a Nissan el 13% de la seva filial de vehicles industrials per 161 milions d'euros.
El govern argentí crea una societat pública que assumirà la feina d'Aigües Argentines que tenia com a accionista de referència Suez Yacbar.
Telefònica redueix la seva participació a Sogecable del 23,8% al 17,3% després de l'OPA presentada per Prisa sobre la companyia audiovisual.
La companyia de ceràmica roca es queda a la meitat del capital de l'Índia Parryware Glamour Rooms per 50 milions d'euros i passa a ser la número 1 del món.
La filial francesa de Metrobacesa, Gessina, compra al grup Carlyle un edifici d'oficines per més de 130 milions d'euros a París.
El grup assegurador Aviva augmenta un 51% el seu benefici net a l'Estat durant el 2005.
Són 3:15 PM. Avui, que precisament us hem parlat de construcció i també de preus de pisos, a Barcelona en concret, volem contestar un dubte que ens ha plantejat un oient i que va d'hipoteques.
Preguntes amb resposta.
Ens l'ha fet arribar el Pere, de Calaf. Ens ha formulat la següent pregunta. Em poden obligar a subrogar la hipoteca que el constructor té sobre l'immoble que em vull comprar? La resposta és de Josep Maria Rodes, administrador de finques i expert en temes d'habitatge.
Pues bé, no, en cap moment pot obligar el promotor a que subrogui el nou comprador en el préstec hipotecari que el seu dia va obtindre el promotor. És a dir, com no fos que el seu dia en el contracte de compra-venta estipulés unes clàusules de penalització en un sentit o altre, però vaja, és impropi.
Tot seguit ens ocupem de tecnologia.
Tecnologia al dia.
Volem repassar algunes de les novetats presentades al CEBIT, la fira tecnològica més gran del món que es fa a Hannover. Endavant, Rosa.
En primer lloc, parlem de l'Origami, el nou ordinador de Microsoft híbrid entre una PDA i una portàtil. És tan petit i lleuger que pot portar-se a tot arreu i té una pantalla d'uns 18 centímetres sobre la qual podeu escriure. Amb l'Origami també podreu descarregar pel·lícules, música o jocs i connectar-vos a internet via Wi-Fi o Bluetooth. El seu inconvenient és que no el tindreu a les botigues fins ben entrat l'any.
I per últim, destaquem que aquells que teniu la casa plegada de comandaments a distància, la marca Logitech us presenta un revolucionari aparell compatible amb tots els electrodomèstics de la vostra llar gràcies a la seva gegant base de dades. El soroll d'unes obres, les molèsties de tenir a prop un aeroport, o el pas d'un tren, Barça, força, Barça. Un local de nit que té la música massa alta, o la contaminació acústica de qualsevol gran ciutat. Hi ha empreses, a casa nostra, que es dediquen a mesurar aquest tipus de sorolls o vibracions i intentar solucionar el problema. Una de les que té més prestigi a Europa és ICR, amb seu a Barcelona. Francesc Xavier Magrans, gerent i fundador. Bona nit.
Bona nit.
Com es solucionen tots aquests temes, aquests problemes?
Els problemes de soroll, que són molt i molt variats, només els acostuma a voler solucionar aquell qui els està patint. I això mai és solució. Només la pressió de tota la societat pot arribar a fer que els hàbits socials i els hàbits industrials de cara al soroll canvien. Això vol dir que els autobusos faran el mateix soroll mentre la gent no reclami, que els aeroports faran el mateix soroll mentre la gent no reclami, perquè només quan la gent reclama i el client que compra aquests productes està obligat a buscar una millor qualitat, és quan està disposat i es veu obligat a fer el gasto necessari per fer els estudis que condueixin a tindre menys soroll en el seu producte. Pensem que normativa n'hi ha molta que obliga a que els productes que poden ser sorollosos, els productes industrials que poden ser sorollosos, siguin més silenciosos, però només la pressió sobre el fabricant del client és l'únic recurs realment vàlid perquè aquests productes arribin a ser silenciosos. Podríem posar exemples de gent que ven productes, que ven, per exemple, maquinària d'obra pública, que està obligada a tindre etiquetat el nivell de soroll que poden fer i que només perquè exporten aquest producte fan realment aquesta acció. Amb el producte que venen al nostre país...
Què vol dir, que a casa nostra són molt més permissius?
Sí. Evidentment.
On està el límit?
Però són més permisius...
Quins són els paràmetres, diguem-ne, que s'utilitzen per saber si s'estan passant o no d'això?
A tot arreu hi ha normes, tant a nivell de la Generalitat, com a nivell nacional, com a nivell municipal. I aquestes normes, en principi, són els límits que hem de complir, tant amb soroll com amb vibracions.
I no es trepitgen aquestes normatives, no es trepitgen?
No, estan perfectament estructurades. I cada una d'aquestes és una mica més exigent que l'anterior.
Però a vegades suposo que no sempre està a les seves mans resoldre aquestes qüestions. No sé, m'imagino jo, per exemple, els veïns de la Gran Via que es queixen de l'accés de trànsit que fa molt soroll. Això com s'arregla?
Difícilment nosaltres solventarem el problema del soroll de tràfic, sigui a la Gran Via, sigui a la Ronda de Dalt. La solució està en que els generadors de soroll siguin cada vegada més silenciosos. I això només es pot fer a través de que el públic que compra aquests productes exigeixi que siguin silenciosos. Hi ha un exemple que és claríssim, que és l'automòbil. L'automòbil actualment és moltíssim més silenciós que fa 15 anys. Si ara algú de nosaltres rebés com a nou un vehicle fabricat fa 15 o 20 anys, un cotxe, el tornaria immediatament dient que aquell cotxe està espatllat del soroll que arribava a fer. Què ha sigut el que ha fet baixar el soroll? És que el client ha pres com a paràmetre de luxe, un dels paràmetres de luxe d'un vehicle és que no faci soroll.
Però això no vol dir pas que les seves principals peticions que rebin, els seus principals clients, siguin aquests clients afectats, perquè la majoria són les empreses que abans de fabricar aquest tren o aquest avió, aquesta màquina de neteja, han de procurar fer-ho el més silenciós possible.
Efectivament. El fabricant d'un producte que vegi que no el pot exportar a Anglaterra o que no el pot vendre a Espanya perquè és massa sorollós comparat amb el de la competència, aquest és el que aplica els seus esforços econòmics i, a més, és lògic, aconseguir millorar la qualitat acústica del seu producte.
De quins clients estaríem parlant? Quina és la seva cartera, que és força àmplia?
Estem parlant de fabricants de trens, siguin nacionals com estrangers.
Alstom, per exemple?
Alstom, per exemple, però també CAF, que és fabricant nacional. Estem parlant de fabricants de productes molt diversos, com poden ser, per exemple, plotters, la mateixa Hewlett-Packard, és client nostre habitual. Estem parlant de fabricants d'ascensors, fabricants de maquinària d'obra pública, és a dir, qualsevol tipus de productes mecànic que pugui generar soroll i que sigui important per al fabricant que sigui silenciós. I és important quan li porta unes conseqüències econòmiques.
Clar, perquè hi ha empreses que es dediquen a l'acústica, a mesurar i a resoldre qüestions d'acústica, i vostès específicament a resoldre sorolls. Aquí hi ha la gran diferència, perquè al mercat trobem aquests dos tipus d'empreses.
Sí.
És a dir, no van a mesurar pas la música d'un concert a l'auditori.
No, en general nosaltres el tema de medi ambient és el toquem poc, no vol dir que no el toquem, sí que el toquem, però no és on pensem ni que hi hagi la nostra feina ni que hi hagi les solucions. La nostra feina i les solucions estan en l'estudi del producte, diagnosi dels seus problemes i mètodes per disminuir el seu soroll.
Expliqui'm casos.
Doncs, per exemple, et podria dir trens on no tan sols hem dit mesures per disminuir el nivell de soroll, sinó que, com a curiositat, et diré que hem dit de treure peces que hi havíem posat, que són costoses, perquè la seva eficiència front al soroll era nul·la. És a dir, el problema del soroll que produeixi una màquina és un problema d'equilibri. Totes les parts d'una màquina generen una certa quantitat de soroll. Si jo insonoritzo moltes parts d'aquesta màquina, però en deixo una que segueix fent soroll, la insonorització de totes les altres no em serveix de res. Per tant, tinc que fer una insonorització equilibrada de tot el producte. Si en un lloc m'hi he gastat masses diners, com era aquest cas d'aquest terra, d'aquest tren, m'hi he gastat masses diners i he posat allà un producte que no em dona una eficiència acústica, el servei que jo li faig al meu client no és millorar l'aïllament, sinó aconseguir que tingui el mateix soroll que ja tenia, però gastant menys diners, traient allò que era inútil.
Amb quines eines treballen a l'hora de fer diagnosis i resoldre aquestes qüestions?
En general, són eines desenvolupades per nosaltres mateixos. Això vol dir que els problemes que se'ns plantegen acostumen a ser problemes bastant novedosos i estem obligats a buscar tant mètodes de càlcul com mètodes experimentals per resoldre els problemes. Podria citar, per exemple, la marca Ferrari.
És client seu, també.
També és un dels clients i ens va demanar un servei que és el típic que donem nosaltres, que és post a punt d'una forma de mesurar. On l'objectiu era conèixer ràpidament quina era la contribució del soroll de cada una de les parts de l'interior del cotxe. Per exemple, el vidre t'envia un soroll, el vidre lateral t'envia un altre, la part de sota on tens els pedals de l'accelerador i el freno t'envia un altre soroll, i de cara a definir la insonorització òptima de qualsevol vehicle amb el mínim pes possible i amb el mínim cost possible, tens que saber cada una d'aquestes parts de l'interior del vehicle quan soroll t'està enviant. Per fer això hi havia mètodes que ja es fan servir fa molts anys, però que duren aproximadament un mes, perquè són mètodes absolutament artesanals. I a nosaltres ens van demanar desenvolupar algun mètode que els hi permetés, en un dia o en un parell de dies, conèixer aquestes contribucions. I aquest va ser el producte que li vam vendre a Ferrari.
Amb quins projectes...
Un altre exemple seria el desenvolupament de la fotografia acústica.
Què és això, la fotografia acústica?
Consisteix en retratar el soroll, és a dir,
igual
que una termografia és veure la temperatura d'una superfície a través d'una imatge, la fotografia acústica et permet veure el soroll emès per un producte i de quin lloc està sortint el soroll a través d'una imatge on superposes un vídeo d'aquest producte, per exemple, a la porta d'un ascensor que s'està obrint i tancant.
Sí.
Tu pots veure quines parts d'aquesta porta estan emetent el soroll a través d'una imatge superposada en el vídeo.
En quins altres projectes estan treballant ara mateix?
En aquest moment estem treballant, per exemple, en el sincrotró del Vallès, el sincrotró Alba, el cantó de Bellaterra, amb tot el tema de vibracions.
Fa 10 anys que estan treballant
al mercat.
Uh-huh. Quin balanç fa d'aquesta dècada de funcionament i quins projectes de futur i quins objectius s'ha marcat l'empresa pels pròxims anys?
Des del nostre punt de vista, el mercat de l'acústica a Espanya és un mercat molt jove i, per tant, poc estructurat. Un mercat ben estructurat és un mercat on hi ha fabricants de productes, un mercat on hi ha distribuïdors de productes, un mercat on hi ha instal·ladors i un mercat on hi ha enginyeries. A Espanya encara estem en un nivell on hi ha empreses que pretenen fer-ho tot. Esclar, això és bastant impossible. Aleshores, l'esperança que tenim de futur, i en aquest sentit va al mercat de l'acústica, és que cada vegada s'estructuri més en el sentit de que la gent que fabrica producte realment sigui gent que fabrica producte i sap fabricar, i cada dia n'hi ha més, que els instal·ladors siguin gent que siguin capaços de gestionar les instal·lacions i que les enginyeries siguin gent que sàpiguen conèixer realment a fons els problemes acústics i vibratoris.
Digui'm una cosa, s'han trobat mai algun client que els encarrega un estudi i acaba fent-ne cas omís o fins i tot contractant els serveis d'una altra empresa perquè el resultat no és del seu agrat, no encaixa amb el que ell preveia?
Nosaltres vivim exactament de servir del servei als nostres clients. Per tant, si això fos així, foren morts des de fa molt temps.
Perquè quines garanties tindria la contrapart, podríem dir, de saber que l'informe final és imparcial? Per exemple, els veïns del Prat que es queixen del soroll de l'aeroport i fa temps que es queixen.
És que el plantejament que em fas torna a ser una mica diferent del que fem nosaltres. El client que té un problema del tipus de la Ronda de Dalt o del Prat no té un sol problema tècnic. És a dir, té un problema tècnic, té un problema de relacions, té un problema normatiu. Són un piló de problemes que garantir-los és pràcticament innecessari, a més, perquè és un problema polític de gestió. Està fora del nostre abast purament tecnològic.
Molt bé, Francesc Xavier Magrans, que és gerent i fundador de ICR, aquesta empresa, aquesta enginyeria del so, que ens ha descobert una cosa més d'aquest sector. Gràcies, bona nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Un final a l'economia i empresa. Ricard Luque, el control tècnic, Helena Miquel i Helena Busto a la producció i la feina de la secció d'economia. Demà hi tornem. Bona nit.